per tal d'on vivies amb ta mare. Disposat a rondar-te tota aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen.
Doncs sobre una rondalla una mica trista d'Alacant us volem parlar ara a les 10.42, 5.42, si mos escoltau en sa remissió de tarda. Això són els Jóvens, directament del País Valencià, cantant romansos a sa seva terra. I qui mos porta aquest tema sobre un llogaret a Alacant és el nostre company David Sapetes. David, on mon anam avui?
Hola, bon dia, Bernat. I doncs sí, us volem parlar ara de l'illa poblada més petita de la nostra Mediterrània.
Ah, sí?
Una illa que, de fet, tenim ben a prop. Es tracta de Tabarca, a un quart d'hora llarg d'embarca des de sa poble, Alacant. Us en volem parlar perquè Tabarca comparteix amb Formentera tresors com les praderies de Posidònia, unes aigües transparents i un patrimoni històric ben ric. I també altres problemes com la massificació turística a l'estiu, el transport deficitari, sobretot a l'hivern, o la manca de serveis públics estables com els mèdics. Al de Farfar volem conèixer més de prop la realitat d'aquesta illa de tan sols una cinquantena d'habitants i ho fem tot seguit amb na Carmen Martí, presidenta de l'Associació de Veïns Illa Plana de Tabarca, n'Antonio Russo, secretari de l'Associació Tabarca Cultural i en Rafa Mas, regidor de Compromís a Alacant, municipi del que depèn administrativament Tabarca. Molt bon dia als tres, benvinguts a Ràdio Illa.
Benvinguts. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bon, a veure, anem a pans. Molt bon dia, Antonio.
Hola.
Molt bon dia, Carmen.
Bon dia.
I molt bon dia, Rafa. Ah, en Rafa el cridem ara, d'acord, sí. Vinga, va. David, doncs endavant.
Doncs res, comencem per una pregunta facileta per vosaltres, vaja. Quin és l'origen de Tabarca? Quins van ser els seus primers pobladors? Antonio, per exemple.
Sí. Bé, doncs, pues, Tabarca és una illa que està a Tunísia. Allí vivien una colònia de genovesos en el segle, sobre el 1541, i dos segles després els tunisinos van fer prisioners als habitants d'aquella illa. Alguns van ser rescatats i viuen ara en Vallès d'Illa del sud de la Sardenya, i altres van ser rescatats per Carles III i van ser portats aquí, i per això aquesta illa es diu Nova Tabarca en record d'aquella Tabarca tunisina.
Però també abans hi han vestigis, no sé si romans?
Sí, bueno, ja va ser un poquet un trànsit de marcacions i sí, havia com un petit assentament de romans, sí.
I bé, Carmen, explica'ns una mica com és Tabarca avui en dia, com funciona aquesta petita illa?
Doncs, bueno, tenim peculiaritats de la insularitat, com és que tenim que anar a tots els puestos en barco, clar, i tenim el tema del desplaçament. Això fa que no estigui tota la gent que abans vivia, perquè als anys 50, 60 o així, n'hi havia més de 1.200 habitants a l'illa. Després es va despoblar, com molts puestos de tota Espanya, i ara doncs, estem censats uns 70, ara mateix, més o menys. I clar, l'illa, la vida aquí és pràcticament més abundant, hi ha més moviment a l'estiu. Bueno, comença Setmana Santa i fins al novembre, octubre-novembre, però el més fort és a l'estiu. El resta de l'any, doncs, no es pot viure tot l'any. Viuen persones, clar que sí, però no totes les que voldrien viure, perquè no tenim un transport adequat per l'hivern. I això fa que no estigui tan habitada com podria estar.
Perquè, a més, suposo que si sou una setantena d'habitants, no sé, serveis com el servei mèdic, com una escola, tot això, ho teniu, no ho teniu, ho teniu parcialment?
No, l'escola ja fa molts anys que es va tancar. Un metge tampoc tenim. Hem aconseguit tindre metge a l'estiu, el juliol i a l'agost, L'any passat ens van posar també els caps de setmana, perquè no en teníem, només que de dilluns a divendres, i sí que tenim un ATS, un infermer, tot l'any. Es van tornant, cada setmana un, i hi ha un consultori, però amb les limitacions lògiques d'un infermer, no? Perquè té que consultar les coses amb el metge de Santa Pola, del centre de salut, i si hi ha una emergència molt greu, doncs criden a l'helicòpter. I després pues, hi ha també de part de l'Ajuntament pues, hi ha un policia també tot l'any. Són els dos funcionaris, diguem, que estan les 24 hores tot l'any. El que més, pues, hi ha molta mobilitat, però no tanta com es podria desitjar, perquè si no pots viure, no pots anar a treballar a un horari normal, perquè, clar, no hi ha aquest moviment de barcos, pues, al final ens queden molts poquets habitants, molt pocs.
Uh-huh. Idò, mira, anem a pam. Si aprofitem per saludar en Rafa Mas, que ja el tenim connectat. Bon dia, Rafa.
Bon dia.
A veure, des de l'Ajuntament d'Alacant, com s'està treballant per donar pes, per donar resposta a les peticions dels residents, dels habitants de Tabarca?
En primer lugar, saludar a la companyia de la y a vosotros también, gracias por invitarnos. Desde el Ayuntamiento, autocrítica, sobre todo. Autocrítica porque durante muchísimas legislaturas y mandatos más bien, se ha solucionado bien poco todos los problemas que tiene la isla, que supongo que la compañía te habrá comentado, intramuros y extramuros, ¿no? Intramuros respecto a los servicios públicos esenciales, ¿no? Transporte, sanidad, vigilancia, limpieza, cosas tan sencillas como los bancos, como las papeleras, como incluso la gestión de los residuos, que no es tan sencilla, pero que debe estar solucionado ya. Todo esto como que se ha ido aparcando, ¿no? Luego también el lío competencial que hay entre costas, medio ambiente, la Consejería de Transporte, la Consejería de Cultura, el Ayuntamiento de Alicante, hay un lío competencial y al final te das cuenta que la pelota se los tiran unos a otros y como se dice, ¿no?, la casa sin barrer. Se ha creado una comisión donde se van a abordar todos estos temas. Una comisión que lleva 2 años sin convocarse, pero bueno, por fin se va a convocar con la idea de hacer un plan integral de la isla para protegerla, para relanzarla a nivel cultural y patrimonial, para proteger medioambientalmente y para dotar a los vecinos y vecinas de todos los servicios necesarios como tiene cualquier vecino y vecina de cualquier barrio de la ciudad de Alicante, claro. Y sobre todo arreglar el tema del transporte, que es principal para poder hablar, para que puedan tener una vida normal como tiene cualquier vecino. El otro día hablaban de la España vaciada en pueblos como Soria, que pasaba el autobús a las 11 de la mañana el primero. Pues mis compañeros, vecinos y amigos de la isla de Tabarca, pues igual, ¿no? El primer barco a las 10, claro, así es imposible hacer una vida normal, ir a trabajar, volver, llevar a los niños, volver. Y eso es, en esto tenemos que mostrar todos nuestros esfuerzos, pero de manera coordinada, de verdad, es que este tema no, tenemos que alejar la guerra partidista e intentar que los vecinos puedan tener una calidad de vida, preservando, como digo, siempre el medio ambiente.
Clar, imagino que durant l'estiu sí que hi deuen haver multitud de barques per mort del turisme, però més aviat deu ser durant l'hivern que la barca es pot quedar una mica, segons com, tirada.
Claro, nosotros fuimos a la isla hace poco. Proponemos tanto en Madrid como en mi compañero Carles Mulet, como mis compañeras de Los Verdes y de Iniciativa y de Compromís en general y del Bloc en Les Corts, proponemos limitar las cargas del turismo para hacer la vida más sostenible. Pero claro, hablas con los vecinos y con la gente de ahí y dices, sí, vale, esto está muy bien, ¿no? Vamos a limitar el acceso en verano. Pero ¿y el resto del año? ¿Qué le ofrecemos a la isla? Si tenemos todo el patrimonio a punto de caerse, si no tenemos apenas servicio, si la isla ya de por sí es bonita y la gente va a ir sí o sí. Pero sí que es cierto que podría ir más gente o desestacionalizar el turismo durante todo el año para que no se concentre solo en verano si tuviéramos unos servicios de calidad y sobre todo potenciemos y rescatemos e interpretemos todo el gran patrimonio que tiene la isla, que tiene murallas protegidas, es una zona de gran valor, conjunto histórico, artístico y paisajístico muy importante en la ciudad, pero claro, todo está protegido, pero nadie interviene, por tanto tenemos todo el papel lo aguanta todo, ¿no? Tenemos todos los edificios protegidos, pero sin mantenimiento. Entonces al final esa protección de no intervenir en ella, esa protección, por mucho protegida que esté, pues se cae a pedazos, ¿no? Y esto es un poco el tema, ¿no? Limitar las cargas turísticas sí, desestacionalizar el turismo también, pero claro, dando a la isla un contenido y unas posibilidades para que primero los vecinos vivan bien. Y eso es el primer objetivo. El primer objetivo también sería preservar el medio ambiente y la reserva marina, que es de gran valor. Y en tercer lugar, potenciar todos los atractivos turísticos de toda de la isla, pero para que todo el año vaya gente a visitarla, ¿no?
Mm-hmm. Molt bé, doncs mira, parlem una mica d'aquesta desestacionalització i del turisme cultural. Antonio, sobre el terreny, ara mateix, si jo desembarqués a Tabarca, què podria visitar i què m'agradaria visitar però potser no puc entrar-hi perquè està en mal estat?
Sí, per exemple, podem visitar el museu. El museu té dues sales, una d'elles està tancada perquè no té manteniment i té goteres i està... Esto es ya, y de visitar, podrían visitar el Muralles, dar una vuelta, ver el camp, pero podrían visitar la iglesia, que necesite una persona que estiga, que la pueda abrir, pues podría visitar las bóvedas de la muralla, también están tancadas, podría visitar la torre, que está en la zona despoblada, podría visitar el far, no sé, esas cosas están tancadas y la verdad es que tenim un gran patrimoni que s'ha tancat i que es hauria de posar de valor i poder obrir-lo.
Així tot, a l'estiu sí que teniu, em sembla que fins a 3.000 visitants o més diaris que venen a la vostra illa.
Sí, sí.
Com es diu això? Perquè imagino que també deveu ser més de 70 habitants si se li ha de donar servei a aquesta gent que ve, que deu voler dinar, deu voler, jo què sé, un parasol per la platja, passejar...
Sí, és un canvi molt radical, no? De l'hivern a l'estiu. 50-60 persones que vivim a 3.000 o 4.000 que som en estiu. Entonces, pues, jo crec que l'illa no està preparada per tanta gent. No? Per exemple, faltarien més públics en una zona de sombra on puc estar la gent, on puc estar per dinars.
Sí. Antonio,
era un poquet diferent.
Antonio, mira, som en Bernat aquí, company d'en David. Jo te volia preguntar, hi ha illes, per exemple, a Hidra, amb el cap a 2 hores d'Atenes, a Grècia, on no hi ha cotxes, on es va amb RUC i on es fa tot el transport amb RUC. A Tabarca hi ha algun cotxe?
No, turisme no n'hi ha. N'hi ha màquines elevadores i alguns vehicles elèctrics, sobretot per de repartiment de mercancies, però turismes no n'hi ha, i cotxes, el que és cotxe no n'hi ha.
O sigui, la gent tot està, en fi, a cop de caminada, no?
Sí, és una illa molt petita, no necessària.
I si venen 3.000 persones a un dia d'estiu, que és un viatge d'anada i tornada, o teniu algun hotelet perquè la gent hi dormi?
Hi ha diversos hotels, hi ha molta gent que sobretot és turisme de dia. I després el cap de setmana pues, sí que se queda gent, tenim 5 o 6 hostals, i sí, d'estius es plenen de gent, sí.
I les coses més bàsiques, com una xarxa de clavegueram i tot això, com o l'aigua, d'on la traieu?
Perdó, pots repetir?
No, si hi ha les coses més bàsiques de la planificació urbanística bàsica, hi ha una xarxa de clavegueram o s'aigua sí, d'on la traieu?
Sí, tenim una picoteta, una menudeta estació de... del ciclatge d'aulla per al alcantarillat i després l'aulla es va posar en el 86, en l'any 86 es va posar una tuberia des de Cap de Santa Pola, que és la zona més pròxima a l'illa, i l'Ajunt tenim un cable submarí que ha plegat fins aquí,
clar,
que va posar sobre l'any 92. Antes teníem un generador i a partir del 92 va posar un cable.
Home, poc sostenible, uns generadors. Escolta, una darrera pregunta. Aquestes 70 persones que viuen de forma estable a Tabarca, amb quina llengua xerren? Amb quina llengua parlen? Quina llengua es parla a Tabarca?
Parlem sobretot valencià.
Sobretot valencià, alicantí, no? O sigui, llengua...
Sí, alicantí. Sí.
Molt bé, molt bé.
Però tanmateix em sembla que teniu algunes paraules que són un pèl diferents, que són de parlar local.
Sí, són com unes paraules autòctones. Sí. Tenim Esto es como os he comentado antes, a mí me gusta barquins que viven en el sud de Cerdanya. Uh-huh. Ells mantenen una llengua que es diu el tabarquí. Nosaltres conservem algunes paraules, però nosaltres a la plegada aquí vam adoptar el castellà de valencià i aquesta llengua va perdre. Però pense que sí, pense que conservem algunes paraules.
Vale. Escolta, parlem ara una mica de natura, de sostenibilitat. Carmen, mira, aquí a Formentera tenim praderies de Posidònia, és el nostre tresor, intentem que els iots no hi fundegin a sobre, no ens l'arrenquin, perquè ens ajuda a mantenir les platges i perquè és un pulmó d'aire fresc. Vosaltres em consta que també teniu Posidònia, i imagino que a l'estiu també deveu tenir algun que altre iot fondejant sobre seu. No sé si la cosa està regulada. Aquí a Formentera ho intentem regular, intentem tindre llanxes de la Guàrdia Civil i del govern balear que ho controlin. Com està això a la vostra illa?
Doncs a l'estiu hi ha dues zones que es pot deixar, vamos, per deixar els barcos, que són a la platja, es posen unes delimitacions i una altra que és darrere del port. Però sí que està en la conselleria, tenen un projecte que ja està acabat, però no se sap quan s'executarà, que és d'unes boies aquestes ecològiques per controlar els barcos que amarren a la platja i darrere el port. Això vam anar fa ja molt temps i estem en contacte amb la conselleria, però no ens donen, no ens han donat encara, no hi ha solució. Hi ha uns rumors, no sabem si encara oficials, que diuen que sí, que estan només que per treure, licitar i posar-los. Seria bona cosa perquè això conservaria millor la Posidònia. Això sí que ho tenim tots molt clar. O sigui, perquè nosaltres, el poble, des de l'associació, lluitem per coses per millorar la qualitat de vida del poble, com ha dit molt bé, que ha explicat molt bé el Rafa Mas, però també estimem la nostra reserva. El que passa que hi ha coses que s'han fet de fa molts anys que no ens agraden, perquè nosaltres a tindre la reserva és molt bo perquè tenim les aigües molt netes i està tot molt conservat. Hi ha els vigilants que controlen i tot això. Però hi ha coses, per exemple, que els habitants, els tabarquins, han perdut, com és que no els deixen pescar amb una canya normal. Això es va prohibir fa uns anys, abans sí que es deixava. I estem demanant això perquè en una illa, ara que tenim bastants iaios i que no puguin anar a agarrar una canyeta i un peix, doncs no ens sembla molt, a més com a cultura, perquè han estat tota la vida a la mar i ara que són grans, perquè no s'avorreixin una mica, no? Doncs anar i que els deixaren, doncs han demanat que sigui una zona fixa, acotada, amb un horari, per evitar doncs aglomeracions o que hi hagi gent que vingui a fer el mal, sinó que seria un control, al millor un límit de llicències per als veïns i per aquesta gent pugui i com transmitir també una cultura que és de l'equilibri entre l'home i la mar. I això és una cosa de les que demanem. El més ho ha explicat molt bé Rafa Mas. La veritat és que ho ha fet un resumen molt 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 explicat.
Escoltau, i aquí a Formentera tenim un greu problema i és el problema de l'habitatge. Imagineu que jo un dia em canso de viure i de lluitar per l'habitatge aquí a Formentera i dic, me'n vull anar a viure a Tabarca. Trobaria alguna casa a bon preu o algun lloguer per viure-hi tot l'any?
No, la veritat és que el preu de les cases a l'illa ara mateix és alt, però hi ha una lògica. Tu, per construir o fer qualsevol arreglo, el que sigui a terra, té un preu. Aquí a l'illa es triplica, com a mínim es duplica, perquè tens que fer el trasllat en barco, després tens que pujar, els preus són diferents. La gent que ve a treballar també tens que pagar les dietes, els habitatges, tot això, el viatge també. O sigui que tot això incrementa els costos de qualsevol cosa. I les vivendes, lògicament, són més cares. Tenen uns preus, jo crec que una mica més engrossat que en terra. Segur, una mica més, sí.
Idò, bé, de moment em resistiré a vindre i a viure, però bueno, m'agradaria algun dia poder visitar-vos i en el cas de que així sigui, omplir una mica l'estómac. Antonio, quins plats, quina gastronomia teniu? Què me pots recomanar? Imagino que el peix i el marisc deuen ser importants a les vostres receptes.
Sí, sobretot el peix, el que és destinat al peix. Diguem que el plat estrella és el caldero de peix, on es fa es bull el peix i del caldo es fa l'arròs. Diguem com un arròs a banda. Mm-hmm. Pues tenim arròs, sobretot enfocat a l'arròs, arròs i calamar, arròs i bogamant, tot el que és arròs o peix és el típic d'aquí.
Mm-hmm. Perfecte, doncs ja m'apareix bé. Jo sóc un gran amant de l'arròs a banda. Bé, jo li dic arrossejat perquè durant molts anys vaig estar estiuejant a terres de Tarragona, de l'Ebre, i allà se li anomena així. Hauríem d'anar tancant, però per si de cas, Rafa, me deixo alguna cosa al pap, alguna cosa que caldria més comentar de Tabarca que l'audiència de Formentera pugui saber?
Sí, bueno, nosotros como novedad vamos a solicitar declarar la isla zona marítima particularmente sensible a la Organización Internacional Marítima. Esto es proteger aún más, ¿no? En caso de colisiones de barcos, estamos instando al gobierno, a la Generalitat, para que inste al gobierno central y organismos internacionales para declarar esta zona con mayor protección. Mi compañero Mulet, os adelanto como primicia, ya ha preguntado al gobierno de España qué supervisión hace la Guardia Civil de ese fondeo del que estáis hablando anteriormente. Nos preocupa mucho la posidonia, nos preocupa mucho los amarres, el fondeo ilegal. Como dice la compañera y amiga Carmen, me he confundido, ¿no? Es que como me habéis llamado...
Sí, sí.
Carmen.
Carmen, sí. Vale, es importante el tema de las boyas ecológicas, ya está licitado y se va a poner en marcha en breve. Las boyas ecológicas será algo muy pendiente, pero además de las boyas ecológicas tenemos que vigilar todo el fondeo de manera ilegal. Y sobre todo las medidas, ya os digo, intramuros, recursos esenciales, básicos y gestión de las aguas, y conservar el patrimonio, y extramuros proteger aún más la zona marítima para preservarla, para que Tabarca siga siendo aquella utopía que hablaban nuestros abuelos y los tabarquinos que vinieron en su día, como en la isla de la utopía, pero que tiene problemas reales y que hay que solucionar en breve, ¿no? Protección del mar, servicios a los ciudadanos y desestacionalizar el turismo de calidad, pero obviamente no solo limitando el acceso en verano, sino alargando todas las visitas para que cualquier persona pueda ir a sus patrimonios, a sus cuevas, a su iglesia, a su torre de San Josep, que por cierto, también mi compañero Carles Mulet en el Senado ya ha pedido al gobierno de España que nos dé... el Ministerio de Interior, que nos dé esa torre para que Alicante la gestione y pueda ser un centro de interpretación y de investigación medioambiental.
Mm-hmm. Doncs molt bé, espero que haguem donat un coneixement bastant global del que és Tabarca, del que és la vostra illa. I escolteu, moltes gràcies i m'acab desitjar-vos que tingueu un estiu amb prou gent, però amb no molta gent, i que pugueu anar fent i que la cosa funcioni i que tirin endavant aquestes iniciatives, perquè ja sabem tots que quan es barregen costes, l'Estat, l'administració autonòmica, l'Ajuntament, a vegades no tots tenen el mateix color, es passen la pilota els uns als altres. Esperem que el partit, escolta, quan arribi cap al final, doncs tingui un resultat clar i que aquest sigui en favor de la vostra illa i dels vostres interessos. Carmen,
moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies als tres. Carmen, moltes Antonio, Rafa. Sí.
Ha sido un placer, de verdad. Muchísimas gracias.
Molt bé, a reveure, salut.
Salut.
Adéu. Salut.